subterrànies o, en cas d'una pluja torrencial, van directament per la capa superficial del sòl i acaben arribant als barrancs. I aquestes aigües, tant si són superficials com si són pous que estan baix terra, quan arriben a l'exterior, aquests fertilitzants, aquests nutrients, el nitrogen i els fosfats, reaccionen en l'oxigen i el sol i la llum del sol, i és quan creen aquests blooms o aquestes explosions d'algues. La causa principal, com estem dient, és l'agricultura. També és un cas molt peculiar, és la ramaderia, sobretot la ramaderia intensiva, que són aquestes explotacions on claven molts animals en molt poc d'espai. Els purins, que es coneixen, quan es deixen les granges, els tenen que emmagatzemar en una bassa, no? Aixòs purins. Pensa que si netegen pràcticament tots els dies les granges, és molt, molt de fem que s'acumula ahí. Moltes vegades aixòs fems es perden o s'han utilitzat també per a fertilitzar el sòl agrícola. I acaba passant també al subsòl, i d'ahí, com estem dient, que acabem creant una eutrofització de les aigües.
En cualquier caso, podríamos decir que es un problema acumulativo, porque muchas veces no se ve de un día para otro. ¿Es la eutrofización un proceso rápido o es algo que se va acumulando con el tiempo y que de repente un día estalla?
La eutrofització com a procés és un procés ràpid, però la seva acumulació de nutrients, els nutrients s'acumulen o es degraden o entren en acció en molt de temps. Què vull dir en això? L'agricultor pot tirar els fertilitzants en el seu sòl agrícola un dia, el que siga, i potser fins a 4 anys després no apareix aquesta eutrofització, depèn de les característiques meteorològiques, per exemple, no? Fins que no hi hagi una pluja torrencial on les aigües emergeixen, potser aquesta eutrofització no la veuríem, no? Fins que no passa això. Però quan tu tires molt de fertilitzant i van acumulant-se en les aigües subterrànies i van acumulant-se, i com ahir no n'hi ha llum solar, les algues no poden créixer, no poden interactuar amb la llum del sol i, per tant, no n'hi ha fotosíntesi. En el moment que n'hi ha una ploguda torrencial i aquestes aigües emergeixen a la superfície, és quan tenim el procés de l'eutrofització i de l'anòxia en els nostres llacs.
I la pregunta del millón, la pregunta clave, ¿qué soluciones existen para frenar o para revertir la eutrofización? Y, sobre todo, ¿qué pueden hacer agricultores, administraciones, ciudadanos para que esto no pase?
Mira, pues la solución no és dir-li a la gent directament deixa d'utilitzar als agricultors i a les agricultores, deixa d'utilitzar fertilitzants químics, que el seu seria que progressivament deixaren d'utilitzar-ne, però no sempre és fàcil. Val? Quan tu vols fer una rentabilitat econòmica del teu cultiu, no sempre és fàcil obviar als fertilitzants químics. Però una de les solucions és que cada vegada n'hi hagi una agricultura de major precisió, com estem comentant, no? I que s'utilitzen aquests fertilitzants que la planta necessita. Que n'hi hagi una bona, que els enginyers, els agrònoms, puguin calcular en exactitud quants fertilitzants, quina quantitat de fertilitzants necessiten els nostres arbres i tractar de no passar-nos mai, no? És a dir, més, val la pena només quedar-nos un poquet curts i anar ajustant les dosis, que no com s'estava fent abans, que era indiscriminat. Això és importantíssim. I des de les administracions és molt important que fem arribar a l'abast dels agricultors les necessitats nutricionals dels arbres en funció del cultiu que ells tinguin. No és el mateix abonar un taronger que un advocat, que un ametler, que una olivera. Per tant, ha d'arribar a l'agricultor uns plans d'abonat correctes i que siguin transparents per a que l'agricultor utilitzi els nutrients, els productes químics que necessita exactes per al seu cultiu, sense més. Així també ell estalviarà diners.
Agustí, para acercarlo a nuestro territorio, porque sabemos que el Mar Menor, podemos decir que es ese caso extremo ligado a la agricultura intensiva. Has hablado de la albufera de Valencia, has hablado de la Marjal del Pego. ¿Podemos tener más lugares puntuales dentro de la Marina Alta en los que se pueda producir una eutrofización?
Bueno, es muy frecuente en los barrancs. Ahora, por ejemplo, que els barrancs estan baixant en aigua, si t'assomes veus que estan molt verds. Entre altres també és perquè el caudal és molt baix, no? Però ahir passant al riu del Girona, és un riu que ara està prou bé de caudal, i si ho veus, per a mi, si ells